Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Encetem dilluns, penúltima setmana de tertúlia, ja sentim la flaire de vacances. Els nostres tertulians avui, en Toni Caules, em deia que ja farà vacances. Bon dia, Toni. Estàs mirant l'aire per veure si l'has engegat bé, oi?
Sí, bon dia. La setmana que ve sí, faig vacances. Sí. Ja els començo a adelantar.
Els comences a adelantar. Héctor Amello, bon dia.
Hola, bon dia.
Vacances no.
No, de moment no.
Jo fa temps que els faig, les vacances.
Sí, no? Sí. Estàs de vacances perpètues.
Quasi, quasi.
I per això tens esta bona cara.
Sí. Ah, això es nota, eh? Quan fas vacances tens un altre estil de cara. Estàvem aquí parlant a micro tancat de la visita del Papa. Tindràs més problemes tu demà que jo, em sembla, eh?
Puede ser que los tenga, puede ser.
Perquè estàvem parlant, ostres, jo també ets anar a Barcelona. A més, demà recordem tots i totes, i des d'aquí aprofito els micròfons, comença la selectivitat també.
Pels
alumnes, sí, per l'alumnat de segon de batxillerat, doncs, que s'ha graduat aquest any. Comença en aquests 2-3 dies d'exàmens bastant, molt, molt importants pel seu futur. I a més hi ha la visita del Papa, i a més hi ha aquesta vaga de mestres que...
Com per anar a Barcelona demà.
Té la intenció precisament de
boicotejar
Barcelona, aprofitar la visita del Papa. Héctor, ens hem equivocat de dia per anar a Barcelona.
Possiblemente sí.
Jo també hi vaig.
La tormenta perfecta.
Sí. De hecho, me voy a plantear...
Serà divertit.
Cambiar el día de mañana. ¿Sí? Me voy a plantear. Si lo puedo hacer, posiblemente lo pasemos otro día.
Ah, bueno, si tú puedo. Puedes cambiar, sí, yo no puedo cambiar, pero bueno, ya...
Es que tampoco tengo ganas de perder muchas horas en el trayecto.
Clar, jo vaig en transport públic, suposo que no afectarà massa el transport públic. Bueno, no sé si la vaga de mestres, jo crec que la vaga de mestres tallarà més aviat que res, no? Que no les vist.
Però la gent s'ha de desplaçar, eh?
Sí, sí.
A veure, teòricament el recorrit més llarg que fa el Papa demà és pel carrer Rosselló, fa un quilòmetre pel carrer Rosselló. No.
Jo hi passo pel carrer Rosselló,
no,
per a peu.
No, home, per el que m'has dit, si estació de Sants a Pedralbes no passes pel carrer Rosselló.
No. Jo baixo a Sants i baixo a Diagonal, i a Diagonal surto i faig dos carrers, i un dels carrers que travesso és aquest.
Vale, així.
Amb il·lusió.
Sí.
Bueno, mira, potser veure el Papa... No, perquè els vaig molt d'hora i crec que no coincidiré amb...
Els que estem acostumats a viure poblats com els que vivim nosaltres, se'ns fa una mica gros totes aquestes massificacions, eh?
Bueno, no us passa quan baixeu a Barcelona, que és com, uau?
Sí, sí.
No o no?
A mi m'ha agradat conduir,
bueno,
tota la vida.
Jo tinc una sensació molt diferent. Ara no hi vaig, abans hi anava més sovint a Barcelona, ara no hi vaig pas gaire, no? Però la il·lusió que em feia anar a Barcelona, me'n recordo com estava en l'etapa laboral, doncs ara no me la fa.
Ja.
Jo que tinc molt més temps per anar-hi, sí, sí, per anar, sí, a puestos, sí, sí. No, escolta, jo estic molt ben aquí. Sí. Poder m'he tornat una mica reservat en aquest aspecte.
Jo hi vaig estar 3 o 4 anys estudiant a Barcelona i jo arribava al fi de la setmana i com un quad cap a l'Empordà, això és claríssim, i com molts estudiants fan, eh?
Bueno, això ha passat i passarà, sí, sí, sempre. Sí, sí, eh?
Sí, sí, sí. L'Héctor, que no és autòcton d'aquí,
bueno,
opina el mateix?
No, sí, sí.
Que tu has viscut a Barcelona?
Jo vivi, no sé, 12 o 14 anys. Bueno, pues des del any 2000 hasta 2014 vivia en...
A Barcelona.
En Barcelona. Tampoco creas que lo echo de menos, ¿eh?
No,
yo cuando bajo a Barcelona me encuentro ya demasiada gente.
Sí, sí, sí.
Y es como un poco agobiante. De hecho, nos fuimos de Barcelona, nuestra idea era marcharnos a vivir alrededor de Barcelona, y por motivos laborales al final recalamos aquí, i molt contentos d'estar aquí.
Sí, és que s'està més tranquil, la veritat. Sí que és veritat que potser ens falten... Bueno, en Toni discrepa que aquí s'estigui més tranquil que a Barcelona.
No, s'està més tranquil a l'hivern, per dir-ho així, perquè jo vaig anar a Roses i està Roses
no, però,
ja...
Toni, no,
com
no,
diu...
costa, no parlem de la costa, parlem de...
De l'interior sí, de l'interior sí, però aquí a l'estiu, déu-n'hi-do, Roses, qualsevol lloc de la costa és impossible.
Tens tota la raó, Toni, però jo diferenciaria, jo concretament a Avinyonet no trobem gaire diferència d'estiu d'hivern. Sí que hi ha pobles interiors com... Sant Llorenç de la Muga, que és un poble que hi ha molt turisme, aquest sí... Però normalment al poble interior no hi ha gaire diferència entre estiu i hivern.
Us explicaré un cas. Sabeu que jo faig senderisme.
Sí.
Demà ens anem a Campdevànol.
Sí.
Hi ha una ruta que se'n diu la ruta dels set gorgs. Són set saltars d'aigua preciosos.
Sí.
Allà varen començar fent pagar l'aparcament. Però bastant, eh? Sí. I el que no pagava rebia fort. I ara, per anar a fer aquesta ruta, també has de pagar. No m'havia trobat mai que per fer una ruta de muntanya hagis de pagar.
Però per la zona de Olot, per banyar-te en algunos gorgs sí. I aquestes coses, ja hacen pagar. Ja hace años,
Fa, no fa un parell d'estius, això, més o menys.
Normalment no m'hi vaig banyar en els gorgs.
Ja. No, yo te lo digo porque nosotros fuimos, me acuerdo que fuimos una vez, que tampoco lo sabíamos, y cuando coges el senderito para bajar a los diferentes gorgs, siempre había un chico o una chica con un peto verde... i tenies que pagar
però,
com un accés.
Però si vols anar-hi caminant sense banyar-te, també has de pagar igualment?
Això no ho sé. Nosaltres bajàvem
a l'hora de banyar-nos. Clar, com ho saben entonces, que no
et banyaràs. Clar,
lo único que te dejan bajar o no, según la cantidad de gente que hay, si hay mucha gente, entonces ya no te dejan bajar, hay un número limitado de gente, y después si pagas ahí, me parece que ya te vale para todos los de la zona.
Això et demostra que no solament hi ha massificació a la costa, sinó que a muntanya també.
Sí.
Bueno, és per tot.
Bueno, és que hi ha tanta gent que és normal que hi hagi massificació tant a la costa com a la muntanya, no? Vull dir...
Però jo segueixo
dient... I a la ciutat, que estàvem parlant de Barcelona.
Perdoneu, soc pesat, però jo continuo dient que hi ha uns pobles que no ens afecta gens el turisme. No. El meu, a Avinyonet de Puigventós, hi ha el mateix a l'estiu que a l'hivern. I Vilafant em sembla que també.
Sí, més o menys Vilafant.
A voltes, el que diu Antoni, sí, excursions determinades, te'n vas a Rupit, per exemple, i bueno, no hi pots, no? Vull dir que sí, hi ha pobles determinats
però,
que
però igualment,
que tenen un encant diferent.
Igualment que hi hagi turisme a l'estiu, i jo sóc de costa, igualment s'està tranquil. No és el mateix. Vale, Empúria Brava hi ha molta gent a l'estiu, però és que no sé, no agobia tant com pot ser un Barcelona, Barcelona és...
Tots els dies,
els edificis també molt alts.
No, esclar, és molt diferent. I tant.
Jo t'he dit una cosa, Mercè...
És el tot, no només la gent. T'he dit
una cosa, Mercè, i estic segur que en Toni m'apoyarà amb aquest tema.
Vinga, va, critiquem Barcelona.
No, el que volia dir que a l'edat et va canviant molt, en tots aspectes.
Jo he sigut sempre així,
Bueno, però canviaràs, veuràs, quan tinguis la meva edat que
diràs... Te gustaran les masses.
No.
No crec, No m'han agradat mai les masses.
No, però vull dir, et fas gran i el que busques molt sovint és tranquil·litat, molt més. És que quan jo jugues...
em vaig adonar compte de que no m'agradaven les masses o que m'agobiaven les masses a Mallorca quan devia tenir 14 15 anys d'alguna manera, em vaig agobiar tant.
Pues jo tinc que reconèixer que jo de jove era el rei de les discoteques, tu, vull dir
sí,
que
sí.
Allà apretats.
No, però això sí que
m'agrada. Quanto más, mejor.
Sí.
Això sí, però pensar en viure en un lloc amb molta gent, a mi m'estressa. És estressant, no?
De totes formes, incluyendo el verano, no tiene mucho que ver, o es bastante diferente la zona de Rosa, San Pere Pescador sí. Y toda esta zona, por ejemplo Llançà, Colera y
es más tranquilo, ya
es más tranquilo. También evidentemente durante el sí. verano hay mucha más gente sí. pero no es lo mismo que ir hacia Rosas. Yo vivo en Vilajuïga que durante el verano tampoco es que notes la diferencia,
tras
pasar más coches a lo mejor hacia San Pere de Rodas y demás, pero si vas hacia Rosas es masificación, o sea, muchísima gente, en cambio te subes hacia Llançà y puedes encontrar calas donde se está relacionado.
Por de la selva también, yo voy a menudo a Port de la Selva porque es un sitio que pots aparcar perfectament pràcticament a qualsevol època de l'any, vull dir...
Sí, Cadaqués
no hi ha diferència entre estiu i hivern, perquè normalment...
Cadaqués és un poble...
Sempre hi ha molta gent,
home,
no,
sempre hi ha molta gent, però sí que hi ha diferència. Sí,
que és mort d'èxit, és un poble molt maco, s'ha de reconèixer, però a mi no m'hi veuran, perquè ja per aparcar...
En cap moment de l'any...
Sí, ple hivern, desembre, poder sí, és l'únic que sí.
Sí, jo estuve hace...
De fet, a mi m'agrada més l'hivern, anar-hi a l'hivern que no a l'estiu, a Cadaqués.
Sí, sí. Si no, jo estuve hace dos o tres semanas, en un domingo, había gente ya, había, sí. Bastante, había bastante gente, pero todavía era, era aceptable. Se podía aparcar bien, podías tomarte algo en un bar bien.
Has dit el desembre, no hi vagis per Cap d'Any.
Ah, no, per Cap d'Any tampoc. No, bueno, i les vacacions de l'any.
A Cadaqués.
A Cadaqués. Bueno, Cadaqués,
Cadaqués a més costa aparcar perquè sí, sí, no, per sí, idiosincràsia sí. Urbanística del, del municipi, ja, sí. No?
És
també.
Que pots anar, a Cadaqués pots anar-hi amb cotxe, a l'hivern no, a l'hivern és lliure, no? Però pots anar-hi amb cotxe sempre i quan tinguis la reserva del restaurant
sí.
Feta.
Sí, sí,
llavors
sí, sí.
Amb la reserva o pots entrar-hi. Sí,
sí, o que siguis resident.
Però si no has d'agafar l'autobús llançadera que tenen des de... Des de Cadaqués està el Pla de Tudela.
Sí, sí. Visitar, sí, per anar al Cap de Creus.
Per tot allò,
de Cadaqués jo sempre explico una cosa. Cadaqués salen, enronen amb la S. No? Llavors, Menorca tenen un llenguatge molt semblant. Això té una explicació. Per ells, a Cadaqués, 100 anys enrere, els era més fàcil agafar el barco i anar a Menorca que baixar a Figueres. Sí. Perquè baixaven amb tartanes i era terrible a poder arribar a Figueres. Vull dir, és curiós, això, eh?
Sí, sí, no, no.
I ha quedat, eh?
Ha quedat
la... Parles amb gent d'allà i els notes, els notes.
El
meu avi era d'allà. I no, ell va perdre bastant el salat perquè va venir de jovenet cap aquí, cap a la Plana, diguéssim. I no...
Però queda.
No, ell no salava.
Igual que l'Alguer que es troba gent parlant català.
Sí, jo hi he estat a l'Alguer, però és un català complicat, eh? És un català diferent.
Sí, és diferent.
Tu no has escoltat parlar català el meu oncle avi que viu a l'Anyà, saps?
A l'Anyà? Espera,
sí, a França, a Catalunya Nord.
Ah, vale, no el situava.
A la Catalunya Nord. Parlo un català que em costa d'entendre. Ara dirà l'Héctor, és català, no és català?
Ah, no, estava pensant, digo, la Catalunya no és Figuera, no? Claro, l'altre és Francia Sur.
Vale, d'acord. Bueno, ara aquesta puntualització política, ja... Depèn de com t'ho miris, sí, tens raó. Ell viu a la França del Sud, a tocar la frontera entre Catalunya i França. Sí, ho dic bé?
No sé d'on vives, no sé d'on vives.
Escolta, fes-ho fàcil. Viu dintre dels països catalans, ja està.
Ui, ara obres un altre meló, precisament perquè l'Héctor et digui que països catalans és una concepció que no existeix, no?
No, que jo no la conozco, esa concepció.
Clar, no ho has estudiat.
No.
A la classe de geografia no entrava això. Bé, tornem a Barcelona i al Papa perquè... s'ajuntaran moltes coses demà que a més a més l'altre tema, el tema dels mestres, que és normal que aprofitin la visita del Papa perquè és quan tindran més visibilitat. El que passa és que, esclar, hi ha un dispositiu, pel que tinc entès, a Barcelona per aquesta visita bastant important. Jo no sé si la vaga podrà interferir gaire en la ruta del Papa perquè el dispositiu és molt... Molt,
no, crec que permetin, no crec que permetin que es barregi l'assistència del Papa a Barcelona amb la manifestació dels estudiants. D'alguna manera...
No, estudiants, professors?
Perdó, professors, sí.
Bueno, no sé si els estudiants s'hi sumaran, no ho sé.
Jo dic una cosa, i per què el Papa no es quedava a casa seu?
Ah, bona pregunta.
I ens estalviaven tot això.
Perquè aquest cap de setmana
estàs
a Madrid.
Perquè darrere de tot això hi ha molts interessos, eh?
En principi, el Papa ha vingut per
inaugurar
la torre de la Sagrada Família. De no
sí,
sé...
sí la idea era aquesta.
Sí.
Però llavors ja, si va a Barcelona, va a Madrid.
Sí.
Que sempre ens ha passat això, eh? Si vols anar a Barcelona, primer s'ha de passar per Madrid. I ja el cim, a més a més, Canàries, ara.
Sí. Sí, sí, bueno, aprofita... Tu la setmana que ve ja faràs vacances, no? Doncs ell ha aprofitat per fer vacances aquesta.
A mi, particularment... Però ha molta gent, eh?
Sí, tu creus que no hauria d'haver vingut?
Jo crec que el que representa el Papa.
I què representa el Papa?
El que representa el Papa representa Jesucrist a la Terra, Per tant, home, jo crec que tota aquesta cosa tan fastuosa, tan grandiloquent, home, no és l'exemple de Jesús que ens han explicat sempre quan ell estava a la Terra. És molt diferent.
Ara, tens tot el rom tot el que has dit, però m'ha semblat un amic un capellà explicant tot això.
No, de capellà no en tinc res,
No,
sí que
és
veritat que sóc catòlic, però no practicant.
Igual que jo, igual que la majoria.
Però jo que sóc atea, per exemple, a mi el Papa no em diu res.
A veure, jo la meva opinió
tot i,
és que...
Tot i que jo sóc catòlica i he estigut practicant fins als 18 anys i creient fins als 18 anys, no? I evidentment, com no he apostatat, formo part encara de l'Església perquè estic batejada.
Jo
i com jo suposo que molta gent que no li diu res o que no el representa amb res.
A mi aquest León XIV, vull dir, és un dels papes que em cau bé, no em cau gens malament. Llavors no em fa cap mal que hagi vingut aquí, que no vagi, i que bueno, que hi han 500.000 persones que l'han anat a veure, molt bé. Si a Espanya som 50 milions, és un 1% dels espanyols que l'han anat a veure. Tampoc és una gran massificació, tu, vull dir.
Bueno,
que...
aquí hauries de, si en lloc de ser el papa fos Bad Bunny, per exemple, que va estar a Barcelona doncs ara fa 15 dies, també va haver-hi molta gent que el van a veure, i que a més, bueno, sigui pagant.
Que realment el papa mou muntanyes i que hi ha gent que es torna boja per veure el papa, que hi ha gent que jo he vist amb alguns reportatges...
Gent emocionada.
Emocionada, sí. I passar-li el fill de mesos a dintre de l'autocar, que aquell nano podia haver caigut perquè el papa li fes un petó al front. Vull dir que sí, que hi ha gent, però bueno...
Perquè la fe, no?, que tenen, que és totalment respectable,
sí,
no?
Sí.
Això no dic jo que no, però clar, aquí hi ha un debat interessant. Jo, segurament molta gent que no és creient deu pensar, a mi no me'n representa perquè ha vingut, però bé, com a cap d'estat, se suposa, no?
No, depèn de
quins... Es faria el mateix si vingués Trump?
Depèn de quins actes... Mira, avui a Madrid...
Que se junta la doble figura, o sea, sí, sí. Estat, però el papa sempre serà un líder religioso. O sea, al final...
I si vingués el Dalai Lama...
Es, que,
però... es faria el mateix?
No, home, no, sí, però, no.
Per dir Dalai Lama, per dir el cap de l'Església d'un altre tipus de congregació.
El Dalai Lama en Europa no mueve estas multitudes ni aunque quiera.
No, i tant, i tant.
Ja li agradaria molt, si no.
No, me refiero que al final Europa es de tradición cristiana y es normal que cuando el Papa se mueva, que es precisamente la cabeza visible de la Iglesia o la cabeza más visible de la Iglesia o el líder religioso más importante que tiene, es normal que haya un montón de feligreses y de creyentes que lo quieran ver cuando viene a España, cuando va a Argentina, cuando va a cualquier tipo de país.
Sí, has dicho ahora Argentina, Sudamérica peor, claro, igual que Europa. Sí.
Claro, entonces a mí me parece normal... que se tengan que montar también estos dispositivos, porque al final es muchísima la gente que mueve. Si viene a Barcelona, pues habrá mucha gente que quiera ir. Si va a Madrid, que habrá mucha gente que querrá ir. Si después decir que va a las Canarias, pues habrá mucha gente que quiera ir. Me parece totalmente normal. Y yo tampoco soy creyente, ni me considero cristiano, ni nada de estas cosas. Pero me parece normal, pues eso, que esto suceda.
I després hi ha una altra cosa. Ara ens atreu un meló que poder...
Vinga,
no és el moment de que sigui el papa aquí. Però és que l'Església catòlica té moltes coses de penedir-se, eh? Vull dir que...
Ah! Com a entitat, vols dir?
Sí, sí, com tot el que ha fet durant la seva història. O sigui,
des de les creuades, els abusos sexuals, etcètera.
El Tribunal de la Inquisició, els que més manaven eren els capellans, eh? Vull dir, i eren els més dolents, eh? La quantitat de no sé, sacrificis, tortures, que no em sortia el nom, que havien arribat a fer amb les que deien que eren bruixes, era bestial, inconcebible.
O contra la ciència, fins i tot, també, contra la ciència.
Inconcebible, vull dir que llavors, ara mateix, el que està passant ara, amb la pediastria...
La pederàstia, sí.
És terrible, ostres, perdona, unes persones que diuen, no, jo vull fer sacerdot perquè m'aparto de tot, i resulta que després han d'actuar d'aquesta manera, i hi ha un percentatge elevat d'això, és molt fort.
La gran equivocació que han tingut per la religió catòlica envers els capellans és no permetre que formin una família. Tot això s'ho haguessin estalviat.
Clar, perquè
perquè el papa, segons tinc entès, es reunirà amb gent afectada per la pederasta.
Sí, sí, sí.
Per tant, tot això s'ho haguessin estalviat.
Però tu creus que si
els... A mi no me gustaría relacionar el fet de pederàstia con solteria.
Amb el celibat.
O el celibato, ¿vale? Porque pederastas... Los hay casados,
sí,
con hijos,
sí, sí,
y que parece que tengan una vida totalmente normalizada, en el sentido de normativa, o sea, que pueden estar casados con su mujer, con su marido, con quien sea, y que esto suceda. Al final no es una qüestión de abusos que la Iglesia
ha negat.
Els capellans són homes i tenen necessitats com tots els homes.
Sí, sí.
Per tant, d'algun lloc ha de sortir
això. Però potser és el celibat, no tant el celibat.
Però va lligat amb l'altre, la facilitat que tenen, l'accés fàcil que tenen envers la mainada.
Ja.
No tindria un consumari. I llavors una altra cosa, la protecció que tenen des de dalt.
La majoria d'abusos sexuals en niños se producen en entornos
familiars.
No se produce porque te venga un estranyo, que pues,
també
se producen en esos entornos familiars.
Els que saps, però molts d'aquests no els saps,
No, bueno, però
me refiero, o suceden porque por el padre, por la madre, por el tío, por el hermano.
Sí, familiar,
Però ahir van sortir un reportatge i molts papes havien tingut una vida abans, que fins i tot hi ha molts que havien estat casats i amb fills, I després han arribat a papes, Però vull dir que molts, la seva vida anterior, per dir-ho així, era molt diferent. No és el típic capellà allò que ha anat pujant de mica en mica en esglaons. Vull dir que hi ha molta cosa...
Però se suposa, no?, que l'Església promou un tipus de societat, no?, en què hi ha famílies i una família concreta, no?, un model de família concreta, un home, una dona i uns fills, i clar, que no prediquis amb l'exemple, és això el que a mi... Em sobta, no? Que et casi un capellà, que no, jo no, perquè no m'he casat per l'Església, no? Però que he acompanyat a una amiga meva que li vaig haver fet testimoni, que li feien com les classes, i que el capellà, que no es casaria en sa vida, li estava dient com havia d'afrontar el seu matrimoni. I com, què m'has de dir tu si tu no ho has experimentat?
Sí, senyora, experiència parles,
Exacte, sí, senyora, tens, no?
Amb
això tens quina autoritat parles, no?
Jo tampoc creo que tengas que haber experimentado algo personalmente para poder hablar sobre ello, me refiero. Que eso nos podría pasar a todos, ¿sabes? O sea,
no fotis. Si tu dones lliçons d'una determinada cosa, has de tenir una experiència.
No has d'haver passat per ahí obligatoriament. No, me refiero, porque si no...
No, es que no poden fer-ho.
No.
Es que no poden fer-ho.
Porque els hi prohibeix.
Claro, pero para dar consejos matrimoniales no tienes por qué haber estado casado, por ejemplo.
Ya.
Tú imagínate que vas a hacer terapia de pareja a un psicólogo.
Y que esta psicóloga no está casada.
Entonces es como decirle al psicólogo, oye, tú no me puedes dar consejos porque como tú no has tenido una crisis matrimonial, no puedes dar consejos sobre la crisis matrimonial que estoy teniendo.
Pero que esta persona está formada en una formación concreta. El capellà...
Això que es poses es diferent.
Perdón.
Es diferent.
Sí, no.
Los altos cargos de la Iglesia tienen una de las formaciones más sólidas que existen, ¿eh? No son un tío iletrado que ha llegado a esa institución. Son personas muy formadas.
El papa actual es matemático.
Los papas que ha habido son personas muy letradas, sino a lo largo de siempre. Y sí que es cierto que la Iglesia tiene muchas cosas que ha hecho mal, pero también estamos hablando de una institución que no soy cristiano, que no lo soy.
¿Pero estás batejat o no?
Yo sí, pero
pero
eso es accidental, o sea, la gente la bautizan porque naces dentro de unas tradiciones y te bautizan.
Sí, Héctor, eso está cambiando, no sé si tú has batejat a la teva filla, yo no he batejat als meus fills, per exemple.
Ni mucho menos, porque yo no soy creyente, es que yo no me acuerdo de haber sido creyente.
Pero por eso que digo que está cambiando.
Sí, pero a lo que me refiero es la institución eclesiástico, la institución religiosa tiene 1000 años, estamos hablando de algo, 1900 años.
Y es una gran empresa.
Entonces, durante toda esa época han pasado muchas cosas y posiblemente terribles, pero son cosas que pasaron en un determinado momento, en un contexto. Entonces, juzgar cómo se pasaban las cosas hace 1000 años, o hace 900, o 700, o 1900 años.
Sí, pero ahora podían cambiar.
Sí, evidentemente.
Bueno, y si ahora obro un meló.
Evidentemente.
¿Por qué no cambias ahora?
Y si obro un meló de las donas.
Lo primero que ya es que el Papa.
Sí, en eso te he dicho la razón.
Lo primero que ya es que el Papa, cuando tú veus una persona que le han fet una roba especial per cada cerimònia que fa en aquest viatge, una roba especial en fil d'or. El báculo, que és el callat, amb
que tot
or.
Té un protocol, o sigui, i una litúrgia.
Clar, tot una litúrgia que ell, com a papa, que ha estat al Perú i visquent amb gent pobra i fent actes d'aquest, deu pensar, Déu-n'hi-do, o sigui, ell participa d'una moguda que possiblement ni ell se la creu.
És molt possible.
Vale? I participa perquè s'ha de participar, perquè està establert així i tot. Però si tu vens d'estar al Perú en temps d'aquells amb pobres, ajudant a la gent necessitada i ja això, i després bueno, estàs aquí. Perdona.
Potser el que pot fer després és vendre's aquestes robes, aquest fil, i llavors donar-ho als pobres.
No ho farà pas.
Això seria genial.
És que el papa, pensem una cosa,
aquí una idea,
no fa el que
papa
vol ell sempre, eh?
No, i tant.
En el Vaticà hi ha un nucli que són aquells que marquen les directrius,
home.
Eh?
No, hi ha un protocol.
Es va quedar demostrat amb l'anterior papa. L'anterior papa fugia de totes aquestes litúrgies.
No és com entrar.
Cada vegada el feien posar puesto.
Pensa que en la missa, perquè ho sé perquè m'ho han explicat i així, en la missa que hi haurà a la Sagrada Família, hi ha una etiqueta rigorosa que no pots sortir, no pots vestir quan vulguis.
I tant.
Convidats en aquesta missa has d'anar d'una determinada manera.
La reina d'Espanya és l'única que pot anar blanca. Els altres...
No.
Sí.
Només al Vaticà. Quan els reis van al Vaticà...
Perdona, que l'he vist 3 dies de la reina d'aquí, va blanca, eh?
Espera, com
la reina
que...
d'Espanya pot anar blanca, segur.
Segur.
Sí, però això
quan
que
va al Vaticà, no.
També ho he llegit, que
quan
només
va al Vaticà,
pot anar
blanca
al
no.
Vaticà, eh?
Algo així m'han explicat. Bueno, temes de protocol, que això serveix per donar-li importància
penso,
a les coses.
Jo penso que una mica el que ha dit el Toni al començament de la conversació, que si Jesucrist obrés els ulls
sí.
i veiés tot això, ell que...
Tornaria a agafar el fuet i els fotria fora del
ell
temps.
Que deia que la pobresa... I la,
si realment
i la,
era com ens han explicat que era, que això tampoc ho sabem.
O mossèn Pep, el capellà que teníem a Avinyonet de Puigventós, que era una gran persona que els deia totes aquestes palafernàries de tot això, que no hi crec. I després a mig remor deia, ui, no dic res més perquè em fotran, tancaran a Roca Corba, em deia.
Clar, que sí que és veritat que, que una part que potser és la part més social de l'Església, no? Podríem dir, no? Que aboga per ajudar l'un a l'altre, no? Ajudar el proc, el pròxim, estimar-los uns als altres, els 10 manaments, no? Que és una mica... Bueno, a part d'algun que santificarà les festes i aquestes coses, estima Déu sobre totes les coses, bueno, saps?
De tots modes...
Però que això són coses que està bé que ens han donat unes pautes per poder viure en societat d'una manera millor.
Me n'estic donant compte, Mercè, que en aquesta tertúlia que tenim avui aquest dematí són 5 tertulians i no n'hi ha cap que pugui defensar el papa, això és una... vull dir, tots... no n'hi ha cap que hagi defensat el papa. Vull dir que...
És que, esclar, i jo com a dona, aquí ja us deia, us obria l'altre meló, el tema del paper de la dona a l'Església. Perquè no hi ha mames. Una dona no pot ser papa, no pot ser ni mossèn.
Però és curioso també, però jo també me creo, és que al final...
Bueno, que evidentment que tu miràs que, clar, que és una institució que fa 1000 anys i la dona, el paper que tenia...
Al contrario, si te diré, aquí te diré la razón ¿sí? absoluta. Porque mira, precisamente los gobiernos legislan y dicen tiene que haber paridad. Y paridad en los consejos de administración de las empresas. Y entonces obligan a las empresas privadas a tener paridad en los consejos de administración. Pero con la Iglesia...
Sí, sí.
Ah, pues aquí no pasa nada. O sea, que no pueda... No pasa nada.
Y que
no
a mes a mes...
Que, pero lo hacemos también con los musulmanes y todo, que no puede, que tengan que practicar las religiones separadas en las instituciones separadas, no pasa absolutamente nada, porque eso lo consideramos un hecho religioso que está al margen
y ahora que más trae la musulmana
y el ámbito privado.
Desconec si tienen una figura semblant al papa, pero no, penso que no. Però si hi hagués una figura semblant al papa a la religió musulmana, tenint en compte, per exemple, aquí a Espanya, que hi ha moltíssims musulmans i practicants, si vingués una figura de l'islam important aquí, seria el mateix?
Home, sortirien al carrer tot, segur.
No, però vull dir, els dispositius
no.
i tot,
ah,
i a nivell,
no, no,
i a nivell governamental no. institucional, però, i diria la reina...
Que no és comparable, que no és comparable. O sigui,
evidentment.
No és comparable...
Però llavors, som un estat confessional o no? Perquè, és clar.
Sí que lo somos, pero porque aquí no, el Estado no te está congregando a la gente en la calle. Aquí hay unas tradiciones...
Sí, però sí que les institucions hi van i acompanyen a la visita d'aquesta persona que representa una congregació religiosa.
Evidentemente, pero es que no es comparable la tradición cristiana en Europa con la musulmana o con la budista.
Home, la musulmana aquí a Espanya,
si
mirem enrere...
Sí, pero no es comparable. Nuestra forma de entender, por mucho que nos guste... Que yo no me considero cristiano, pero nuestra forma de la concepción que tenemos del mundo bebe de estas fuentes.
Però pensa que, en part, fins i tot el nostre llenguatge, potser no tant el català, però el castellà sí, que hi ha moltes paraules que veuen de l'àrab. Vull dir que hi ha una tradició que ha traspuat la nostra, en part a la nostra cultura. Vull dir que tenim una cultura eminentment catòlica, però que hi ha algunes coses que potser no volem, però que però venen de l'islam també.
El número de seguidores de l'islamismo o del budismo o de otro tipo de religiones es minoritario a comparación de lo que puede ser en Europa el cristianismo. Entonces, es normal, a mí me parece normal. Y, por ejemplo, pues eso lo respeto. O sea, yo no soy creyente, perfecto, pero a mí que venga el Papa a España, pues me parece bien.
Igual que si vingués el Dalai Lama o vingués una figura de l'islam.
Si lo tengo que analizar, me parece normal que si viene el Papa salga muchísima gente a la calle porque hay muchísima gente creyente y ferviente devota que lo quiere ver, perfecto. Si vienen otras figuras religiosas, saldrán a la calle, pues los que lo siguen, que serán muchos mira, menos minoritarios.
Però un dels principals problemes que té el món, que ha tingut el món des d'aquest món, han sigut les religions. Les religions crec que han fet més mal que bé.
Perquè les religions s'han ajuntat amb el poder.
Perquè
potser no seria el problema no seria la religió, sinó el poder
jo diria
que hi ha al darrere d'aquesta religió.
I tenim la prova, els últims 50 anys d'en Franco.
Jo diria més,
hi ha molts els capellans governaven tant com ells.
O les creuades...
I encara hi continuen,
O les creuades o conflictes bèl·lics actuals,
fins i tot. Actualment els musulmans són molt més radicals que els catòlics, Vull dir, molt més radicals.
Bueno, perquè la seva església està en un punt i la nostra està en un altre
Continuen amb el poralà, el que faci falta,
Si continua aquest.
Allà on no hi ha progrés.
Allà on no hi ha progrés, perquè tu te'n vas als Emiratos Àrabes, tot on un tia calarons, no són tan radicals, allà no són tan radicals. Quan més pobre ets, igual que els catòlics, que els cristians, que qualsevol religió, quan més pobre ets i no tens on t'agafar-te, t'agafes a la religió. Però quan tu vas bé de calés i, escolta'm, la cosa canvia.
La religió més perillosa potser són els diners, no? L'economia, no ho sé. Ara discrepareu, però farem una pausa per la publicitat, que hem de parlar d'educació. Va, vinga, fins ara.
Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
Saps aquest lloc on sempre tornes?
On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els Eldia Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia. Socio oficial de la FIFA.
Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Vinga, abans, i tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, que estàvem parlant de... Bueno, està parlant molt de religió en aquesta primera part, per l'arrel de la visita del Papa, i una altra de les coses que passarà, que ho dèiem al principi, serà doncs aquesta mobilització de mestres prevista per demà. Jo no sé... Clar, a mi em diuen, farà vaga, demà hi haurà vaga al col·le, perquè clar, tothom es pregunta, perquè com que hi ha hagut tantes vagues, porto el nen a l'escola, no el porto, com ho muntem a nivell familiar...
Tinc nets i ho pateixo, que això jo,
Vull dir que ho saps bé, no? Pendent del correu, a veure què diu l'escola i tot plegat, no? Però el fet de que els mestres hagin rebutjat doncs, aquest acord de la setmana passada, no sé, clar, jo parlava amb els mestres i, penso, no sé com això s'arreglarà.
Perquè, tinc entès bé, la setmana passada els oferien 400,
un augment de sou
de 400 euros més al mes, no? Jo tinc entès que el promig que cobren és depèn de les categories o no sé com va, de 2.300 a 3.500 euros al mes. Després, no sé, a l'estiu no és que tinguin 3 mesos de vacacions, però tenen molta calma a l'estiu. El juliol el dediquen a preparar una mica el curs que ve, vull dir, a preparar-se...
Bueno, que treballen en un altre ritme, vols dir.
A preparar-se ells, vull dir que jo no sé si tenen tant de dret a queixar-se, eh? I després...
Si et pares a pensar en les reivindicacions, digues...
Sí, que a mi no me gustaría centrarlo solamente en una cuestión de dinero, ¿eh?
Porque
yo creo que se está intentando centrar en el dinero precisamente para dañar al colectivo de profesores. Pero, lo que voy a decir ahora... Yo también estoy molesto con el colectivo de profesores, ¿eh? O sea, que
estás que es
molest,
con el colectivo,
molest.
Claro, ahora se queja muy bien, perfecto. ¿Es que es una cuestión de ahora?
No.
¿O es una cuestión de los últimos 15 años o 10 años o 12 años? Porque a mí el sistema educativo en Cataluña y en España en general me parece bastante lamentable. Pero a quien ha aceptado, porque quisieron aceptar, porque muchos estaban politizados y se pusieron al lado de lo que se pusieron. Pero, por ejemplo, a mí el sistema de inmersión lingüística en Cataluña me parece nefasto. Me parece un bodrio. Me parece algo que se tiene que abandonar. Y hoy no les he oído quejarse. Y si tú quejas contra eso, ¿qué pasa? Que a los padres que se quejan contra eso, señalamiento, persecución y señalamiento a sus hijos. Y eso está sucediendo en el colegio de Cataluña y no pasa nada. Y yo he oído ahora para escolarizar a mi hija y dices, el sistema es nefasto. Es nefasto, el descolarizado, ya el de entrar a la escuela, porque tiene un sistema que dice no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Mi hija a día de hoy, os pongo el caso porque estoy seguro que le sucede mucho más, no tenemos colegio.
No,
porque nosotros los escolarizamos en primera opción en un colegio.
No ha entrado,
nos dieron 0 puntos, que es lo que nos correspondía, perfecto, y no tengo ninguna queja de eso. Yo lo llevo a un sitio que no me corresponde, 0 puntos, perfecto. La segunda opción era la que me corresponde, la de mi pueblo, pero resulta que en segunda opción no entra nadie por aquí. O sea, si tiene la primera opción, te han dado 0 puntos en los colegios de los pueblos alrededor.
Pero están obligados a...
Lo cierran respecto a los alumnos que se han matriculado en primera opción. En mi pueblo se habían matriculado 9 personas, o sea, han cerrado el censo en 9 personas. Todos los que teníamos segunda opción, primero heredas los puntos de la primera opción, según nos ha contado nosotros el departamento, porque hemos llamado al departamento, heredas esos puntos, nosotros como teníamos 0 puntos en la primera opción, tenemos 0 puntos también en el colegio de nuestro pueblo, y encima se ha cerrado las plazas. O sea, a mí me llegó el otro día una carta diciendo, su hija no está escolarizada, puedes elegir otros colegios, otros pueblos. Digo, ¿dónde voy a elegir? Digo, me la voy a llevar.
¿Me parles de guardería?
No, de I3.
De I3. Te estoy hablando del primer año
de primaria.
Entonces, esto,
clar, a més a més, no és obligatori, fins a primària, fins a primer de primària no és obligatori, del 0 als 3, si tu no vols, pots no matricular.
No, o sea, la mía cumple 3 años empieza el colegio.
Sí, però que no és obligatori, fins al 6,
Ah, la educación, vale, no... Entonces nos han dicho que no te preocupes, que en septiembre se resuelve. Digo, hombre, sí. Evidentemente, pues en septiembre se resolverá. Digo, pero si...
Claro, pero la angoixa de no saber...
No, que me da igual, que yo la voy a llevar al que le corresponde. que nos lo han dicho, dice, no te preocupes, por, dicho por las propias personas con las que hemos hablado, dice, es que está mal diseñado el sistema. Y dice, claro que está mal diseñado, es que me estás explicando un sistema que no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, yo la quiero llevar a un colegio, que me da 0 puntos, perfecto. Entonces esos 0 puntos los heredo para toda la lista de todos los colegios que haya puesto alternativos, porque como hemos sacado 0 en el primero, son 0 para todos. Y dice, eso no tiene, ya no tiene mucho sentido. Segundo, la segunda opción que yo tenía es la de mi pueblo, que es la que me corresponde llevarla, pero como habéis cerrado el censo con el número de primeros inscritos, da igual cualquiera de los otros pueblos que lo lleve, porque habrán hecho exactamente lo mismo, todos claro. los de la zona. Entonces, ¿para qué sirve elegir segunda opción, tercera opción, cuarta opción o quinta opción? O lo que me decían ahora, abre más opciones. Más opciones no, digo, si están cerradas todas. Y dicen, no, tú abres más opciones, pero luego, evidentemente, en septiembre te damos la tuya. Y dices, mal sistema, estamos a tirar.
Clar, clar.
Segundo.
Bueno, i si t'hi pares a pensar, segons quins municipis que són districte únic, com per exemple Figueres, que pots anar a qualsevol escola de la ciutat, independentment d'on visquis, tampoc em sembla gaire lògic.
I en els pobles, si ets de Figueres, també pots anar-hi, eh?
Si hi ha places, sí.
Claro, clar. I després, me parece que nos hacemos un flaco favor...
Tot i que hi ha gent que diu que no, eh?
Bueno, a mí me da la sensación también después que en el sistema educativo, oye, yo cuando era joven, me imagino que también os pasaba a vosotros, si no aprobabas, suspendías y ya está, ¿sabes? Y repetías curso y no pasaba absolutamente nada. O sea, oye, tú lo que no puedes pasar de curso es si no has cogido las competencias básicas. Y ahora parece que estamos haciendo los esfuerzos precisamente para el contrario, que es, pase lo que pase, hay que pasar el curso, porque es peor para el niño no pasar el curso que pasarlo.
A mi, a respecte pues, a això, deixeu-me que ho expliqui.
Qui ho ha posat, això, aquesta normativa?
Bueno,
els mestres no crec.
Evidentemente los maestros, yo estoy seguro que se encuentran faltos de recursos, con falta de personal, teniendo que hacer unos esfuerzos enormes para poder dar las clases, evidentemente, y todo eso se ha de solucionar.
Y por eso no han aceptado aquests 400 euros que deia
claro, pero que a lo mejor se tenía que haber puesto las pilas antes y votarlo, que esto y hacer manifestaciones antes, que esto no viene de hace 2 meses. Esto viene de muy atrás, pero cuando aquí tuvimos todo el proceso, muchos de ellos estaban callados porque están politizados, muchas instituciones están politizadas y aquí no pasaba absolutamente nada. Y la gente nos estábamos quejando de que el sistema educativo se estaba degradando en Cataluña y no pasa nada. Y muchos de ellos estaban politizados. Oye, y ahora nos venimos a quejar. Qué casualidad tú, cuando no gobiernan los
independentistas. ¿Qué entiendes tú por estar politizado?
Estar politizado, pasar por tus ideas políticas por delante del sistema educativo. Me parece nefasto.
¿Eso es feia?
Sí, estoy seguro.
¿Ah, sí?
Sí, seguro. Que lo podéis negar, pero estoy seguro. Yo estoy seguro que muchos sindicatos, que tienen un color político, cuando ven que gobiernan los suyos, las quejas son mucho más leves que si gobiernan otros. Estoy seguro. Y me da igual el color.
Clar,
me da igual el color, me da igual que gobierne el PP, que me da igual que gobierne
Convergència, sí que està clar, que el que sí que està clar, jo que tinc mainada i que bueno, entro sovint a l'escola i que m'he implicat i tot plegat i que ho veig, que falten recursos.
Claro, totalmente.
Al final de tot això que has explicat, no tinc que dir res, perquè tu saps com penso jo i jo sé com penses tu. Però al final, és un tema polític. Uh-huh. I no dels polítics que manen ara, de més enrere.
Sí.
Perquè aquest problema ja es veia venir.
I tant.
Igual que el tema de les ràtios, tanta gent que ha vingut de fora. Ve un moment que els mestres...
Però que diuen, no s'ha planificat, que no s'ha planificat.
Però... No s'ha ben planificat,
sí,
no?
Però jo estic d'acord amb el que diu l'Hèctor. Durant els 10 anys de procés, tot era procés, procés i procés. I a Catalunya...
Semblava que no hi havia més problemes,
vols dir. No hi havia res
dir.
Més que no fos el procés i el procés. I quan algú es anava a queixar a la Generalitat, escolti'm, és que jo... Tranquil, perquè ara quan siguem independents, vostè què és? No, és que jo... Vull aterrar al Prat. No, cap problema. Quan tinguem independència i l'aeroport sigui nostre, vostè podrà aterrar al Prat. I tonteries d'aquestes, les que vulgueu.
Teniu bastanta raó.
10 anys de procés, 10 anys de retard.
Però amb l'educació, amb els metges, estem veient no, també que s'estan manifestant.
Sí, esteu confonant les coses aquí.
Amb Rodalies, no es feien inversions a les Rodalies, res.
No, o sigui,
però tranquil.
Durant molt de temps...
Perquè ara quan siguem independents i els trens siguin tots a Catalunya...
Estem parlant de l'ensenyament, Toni. Estem parlant de l'ensenyament.
Sí, però que no s'ha invertit.
És el mateix.
No s'ha invertit.
I a l'ensenyament no se li ha dedicat l'atenció que se li havia de dedicar. I d'aquí ve el problema, el problema
tampoc,
que tenim ara.
Però tampoc
no
a l'habitatge...
No saben com sortir-se.
Però tampoc a l'habitatge, tampoc al transport públic...
L'habitatge és fàcil d'entendre, Mercè.
Bueno, sí, la pela, la pela.
No fa pas gaires anys érem 6 milions i com som ara? S'ha edificat proporcionalment.
No, no, és que no s'ha edificat.
Doncs ja està.
Que falten recursos, que falta personal, eso es evidente, mira. Y me parece que os puse un ejemplo un día aquí, porque claro, este año pues me tocaba ir también a las puertas abiertas de los colegios. Evidentemente yo fui también al colegio de mi pueblo, donde vivo yo, a las puertas abiertas. Yo llevo escuchando desde que tengo a mi hija pequeña lo de, o sea, de seguir los ritmos biológicos de los niños en el desarrollo, no sé qué, perfecto. Oye, pues, ¿qué es lo que más, los problemas que te encuentras? Bueno, pues cuando un niño deja de hacerse pipí en el pañal, cuando le sacas el pañal y cuando se deja de sacar el pañal, perfecto. ¿Qué se me dice a mí cuando llego al colegio? Exacto, que tu hijo tiene que venir sin pañal, porque como venga con pañal y se haga caca encima, te llamaremos a ti para que lo vengas a cambiar. Y esto me lo dice un profesor, esto me lo dice delante de un montón de personas, de familias, los profesores. ¿Qué dicen muchas familias de ahí? Pues aquí no lo voy a escribir. ¿Por qué? Porque no puede ser. O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, que yo llevo escuchando 2 años este sermón de que tengo que seguir...
Bueno, escuelas y escuelas ya, ¿eh? También tú dices.
Pero que el profesor no lo dice por maldad. Lo hice precisamente porque se estará encargando de una clase que tendrá X alumnos
y
no va a poder hacerlo. Porque se le están poniendo unas exigencias encima de ese profesorado que no va a poder cumplirlas por falta de personal.
Y aquí ahora hubo un otro maló.
Con la lengua. Fui en colegio, inglés, francés, catalán y español, que era donde lo quería llevar yo. Perfecto. Para mí me gusta ese sistema. ¿Por qué? Porque digo, joder, desde pequeño...
Pero no es lógico que tú no puedas escoger, ¿eh?
Mi colegio... Catalán, prioritariamente, por encima de todo lo demás. Castellano, una horita sí se le da. Francés, si encontramos a alguien que se le pueda dar. O en todo caso, inglés, si aparece algún profesor que ven que manden aquí, que sepa inglés. O sea, tú lo que estás asegurando es que aprenda perfectamente el catalán, me parece perfecto. El castellano ya veremos hasta qué punto. Y francés, inglés, pues sí, aquí tenemos la suerte de que manden un profesor que sepa francés, inglés. Y si no, nada, dices tú, ¿en serio tenemos un sistema educativo donde a 7, 8 kilómetros o 9 kilómetros tengo un sistema educativo que es el que yo quiero para mi hijo y el que tengo
puerta de casa? Bueno, això és el que jo trobo injust, que tu no puguis escollir el sistema educatiu que tu vulguis pel teu fill o que... Bueno,
I esta situació no és culpa del professor.
Sí, que poden triar-ho. Ves amb una entitat privada i llavors ja t'ho faran, això. Ja hi és, això.
A nivell de la pública també hauries de poder escollir, perquè si tu...
La qüestió és que no l'educació...
No, ja li donen opcions.
Entonces, lo que tú me estás diciendo es que todos los diputados del Parlament de Cataluña van a poder recibir sus hijos una educación suficiente, porque como tienen un sueldo de 6.000 euros al mes lo van a poder pagar.
Tu vols dir que la qualitat hauria de ser igual a la pública
i a la privada.
Claro, me estàs dient que el que se pueda pagar la privada,
si tu no t'ho pots pagar i vols la pública.
Bueno, perquè...
Però n'hi ha de públiques que posten per això.
Ningú t'obliga a fer-ho, tu ho tries. Tu vols anar-hi.
A micro tancat, si vols et dic a quina escola l'has de portar.
Yo lo que estoy exigiendo es, oye, yo quiero una educación de excelencia para mi hijo. Y no es culpa del profesor, porque el profesor posiblemente se dará cuenta de todas las
deficiencias. Tu i tots els pares volen un...
Claro. No, però és que el que s'hauria de fer és millorar la pública.
Claro.
No que la solució fos anar a la privada.
D'aquí ve la lluita dels mestres.
También te digo que la escuela que yo estaba mirando para mi hija pública, es pública, concertada. Por lo tanto, me tocaba pagar 400 euros al mes. Pero es que desde mi punto de vista es, oye, yo hago el esfuerzo, todos los esfuerzos
para
que haga,
una
para pagar
encertada.
400 euros. ¿Por qué? Porque el nivel educativo es así de alto y en el otro lado así de alto.
Amb una cosa sí estic totalment d'acord amb tu, és amb el que has posat abans.
El què?
Que no pot ser que hi hagi un nano que tingui deficiències i no arribi al nivell dels altres companys i hagi de continuar fins al final.
El tema de passar de curs.
Hi ha escoles especials per mainada, doncs, que no poden seguir. No, i conec diversos casos, jo.
Però jo ara fa molt de rato.
Que d'alguna manera, tampoc els pares volen que el nen el treguin d'allà perquè... Coi, si té una minusvalia aquest nano, doncs s'ha d'acceptar i ja està així. No pots...
Ara estàs obrint el meló de la inclusió,
barrejat amb els altres, sí. Perquè el que fa és retrasar tots els altres. Sí. I problemes pel mestre.
Sí, sí. Però jo fa molt de rato que no enrono, que us anava escoltant, entre altres coses, perquè fa molt de temps que no tinc criatures...
No estàs al circuit,
per poder estar al dia, no? Llavors és normal que l'Hèctor i tu hi entengueu més que nosaltres, que en Toni i jo en aquests moments.
Però jo el que ha dit, bé, ho pateixo, eh?
Però el que sí que us diré no és el mateix, Toni, però el que sí que us diré és que vaig a parar a el que jo vaig sempre. Espanya, dintre de tot, si anem mirant tots els punts que tenim o els avantatges que tenim, no, és un país dintre del món que jo diria que està entre els 15 més punters del món en aquests moments.
Sí, segur.
Vull dir, llavors, vull dir, seguretat social, tenim una seguretat social, hi ha molta gent que es queixa. L'altre dia una doctora de la Seguretat Social va vindre a casa meva, particularment a veure la meva mare, que el mes d'agost farà 105 anys. Li va fer una visita d'una hora i mitja, li va fer dos petons a la cara, la va acariciar. Vull dir, hòstia, però què passa? Vaig al final.
Bueno, però vas tenir la sort que era una doctora molt humana i que s'estimava la seva feina.
Vaig acabant. Que reclamem per tots costats i que no n'hi ha prou i que anem a parar el mateix, que tot és qüestió d'impostos i que els impostos volem als ciutadans en volem pagar com els menys possibles. Per tant, les dues coses no lliguen. És impossible pagar pocs impostos.
Jo vull pagar els impostos que pago, però vull tenir uns bons serveis.
És impossible pagar pocs impostos i tenir de tot.
Josep Maria, sanitat i educació són pilars bàsics per una societat.
D'acord.
Però ens queixem perquè veiem...
I sempre retallen per aquí.
Exacte.
I sempre retallen per aquí. D'aquí venen els problemes.
Per què
no retallen pel
militar? Jo no estic segur.
O les pagues que els hi donen els capellans? Per què no retallen per aquí?
Clar, sí,
I per què no roben menys?
El problema és que tu veus que tu pagues uns impostos i que els serveis que tens no són d'acord amb el que tu creus que estàs pagant.
Veus coses descarades, home. Els expresidents, tal i fot de la Generalitat,
sí senyor.
Del govern.
Sí, senyor,
tenen xòfer, tenen secretari, tenen despatx, i una bona paga.
Per això no vols pagar impostos.
Tot el que decís ara tenia razón que un santo. Lo que decía Josep Maria, ahora yo lo comparto. O sea, yo creo que estamos a comparación de otros países mucho mejor, pero el problema para mí es que la educación, por ejemplo, se ha ido degradando durante los últimos años. ¿Y tenemos un sistema educativo bueno? Yo creo que sí, pero lo teníamos mejor antes y lo estamos perdiendo. Y creo que las generaciones actuales salen peor formadas que las que podían salir formadas anteriormente.
Y a mí me fa por que eso no rebatí en sanidad.
Y yo no me refería tanto al tema de la inclusión, sino precisamente al hecho de que, oye, antes, si no alcanzabas un nivel por lo que fuera, no pasabas de curso, estabas obligado a hacer ese esfuerzo para poder alcanzarlo. Ya no me refiero.
Y eso es un bien para el alumno.
Pero no me refiero a gente que pueda tener problemas de aprendizaje, porque, oye, si tienes un problema de aprendizaje, por yo que sé, porque tienes trastorno de espectro autista o porque tienes un déficit de atención,
dislexia,
o tienes dislexia, pues esas cosas han de atender precisamente para poder apoyar a estos alumnos a que pasen. Lo que me refiero más al hecho de que parece que bajemos el nivel para que otros alcancen la cuota educativa, porque a lo mejor parece ser que a alguien se le ha ocurrido que el objetivo es darle el título, perquè tindrem més títols en Espanya.
Ens vol, ah, però és que ens volen més burros, en general.
Qui ens vol més burros?
Home, jo tinc la sensació de que ja, a nivell social, escolta, volen una societat que no pensi tant.
Una de les proves que varen fer per l'accés a Guàrdia Civil, varen haver de baixar el nivell d'ortografia, perquè si no, no entraven. Això t'ho demostra tot, eh?
Quedava vacant. Fem una cosa.
Els Mossos també, els Mossos cada vegada l'examen...
A eso me refería, que lo que no puedes hacer es bajar el nivel porque la gente no alcanza el nivel. Oye, lo que tenemos que hacer es la exigencia de mantenerla y poner recursos para que la gente alcance.
Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem dilluns que ve amb vosaltres, que serà l'última, però tornarem demà dimarts amb més tertulia, amb els companys del dimarts. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.